Les dues en punt, l'hora de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Nervis per les dues derrotes seguides contra Almeria i Màlaga? No. El neguit era començar amb un 0 de 15, no haver fet el 7 de 15 en el següent tram de Lliga. Amb aquesta reflexió feta avui en veu alta per un dels capitans, Pedro Capó, en roda de premsa, arrenquem avui l'Hotel Suís, dimecres 11 de novembre, el dia que la plantilla ha tornat a la feina després d'un parell de dies de descans. Bon dia per repassar com es troba la infermeria, amb força novetats. Néstor Querol i Jaime arrosseguen molèsties. Juan Hernández, Pierre Cornut i Xavi Boniquet, per contra, comencen ja a exercitar-se al ritme de la resta. Al marge també de Guruceta, que avui no ha pogut ser-hi a la sessió per un problema familiar, però que demà ja hi serà en aquesta segona sessió preparatòria pel Logroñés Sabadell de diumenge a les Gaunes. Duel, per cert, entre dos equips similars, per límit salarial, per jugadors als quals aspiraven en el mercat de fitxatges, per mantenir el bloc de l'any passat, per tenir un entrenador que ja havia estat com a futbolista a l'entitat, per acabar d'ascendir i també per tenir com a objectiu la permanència. De moment, a l'equip de La Rioja li van millor les coses, amb tres triomfs seguits, però ni tan sols hem complert el primer quart de Lliga. Ho farem allà, justament, a Logroño, amb la qual cosa, calma, que això és llarg, i confiança de cara a aquest duel directe, encara que no ho digui així, no ho digui com a tal, ara mateix la taula.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'esport passa per les mans del Toni González al control de so. Som-hi!
Es comenta la recepció.
Escoltarem a Pedro Capó. També tindrem un jugador forjat a Logroño que va passant el seu dia pel Sabadell, Jordan Gaspar. Felicitarem l'Oar Gràcia femení per la seva victòria, la primera aquesta temporada a plata, i entre altres coses també futbol sala, vòlei o el balanç d'una nova Titan Desert, aquesta ben diferent, aquesta aquí a Almeria.
I fora de l'hotel?
La Unió Ciclista Internacional ha sancionat 9 mesos el neerlandès Dylan Groenewegen per la seva maniobra en un sprint a Polònia que va provocar el passat mes d'agost el greu accident de Jakobsen. La selecció espanyola visita a 9:15 als Països Baixos en l'amistós que obre aquesta nova finestra de compromisos internacionals. Entre d'altres, estan previstos també per aquest vespre amistosos com l'Alemanya-Txèquia, el Portugal-Andorra, el Dinamarca-Suècia, el França-Finlàndia o l'Itàlia-Estònia. El 22 de gener és la data, és el dia que té més números a hores d'ara de celebrar-se les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona. Això sí, demà és quan es podria conèixer definitivament aquesta data, i el primer atleta espanyol que va pujar un podi olímpic, el marxador Jordi Llopart, es troba en coma irreversible. El pretenc de 68 anys va guanyar la medalla de plata dels 50 quilòmetres marxa als Jocs de Moscou 80.
I a les xarxes socials.
Tuit entre el protagonista d'avui en roda de premsa, Pedro Capó, i el francès d'origen algerià del Màlaga, Yanis Rahmani, que piulava fa uns dies: quina alegria veure't on et mereixes, amic Pedro, i sobretot tornar a coincidir amb tu. Resposta del maonès amb foto de tots dos al camp: un plaer veure't de nou, tot un repte competir contra tu. Els dos futbolistes havien coincidit al Leioa Basc.
De quin partit no estarem pendents?
En el fons sí que hem estat una mica pendents. Avui acaba de finalitzar, arrencava a les 12 al Nou Municipal, partit ajornat fa uns dies per Covid, el Cornellà 3, Olot 0. Atenció amb els gols, que segur que us sonen aquests noms. Pol Moreno ha fet el primer, Agus Medina el segon i Max Marcet el tercer. Vaja, que només ha faltat la diana del sabadellenc Eloi Gila, qui completava el quartet d'exarlequinats avui a l'11 que dibuixava un altre ex del Sabadell, Guillermo Fernández Romo.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. Electro is the rhythm, Michael and James, they can't get no better out on the floor, see them grooving to the bass.
5 minuts clavats per sobre de les dues. Entrem en matèria dimecres 11 de l'11, 11 de novembre del 2020. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Com ha anat l'excursió a Sant Oleguer avui?
Mira, per ser 11 de novembre, una calda que sí. Feia a les pistes Josep Molins de Sant Oleguer. De fet,
jo estic fent la feina, acabo d'encendre l'aire condicionat.
Bé, avui t'ho agraeixo, la veritat, perquè he baixat a més amb dessuadora i m'estic fregint. Déu-n'hi-do, per ser 11 de novembre, entrenament d'aquells no durs de l'estiu, però sí que és cert que l'estampa era el 95% de la plantilla entrenant-se amb màniga curta a 11 de novembre, i m'ha sorprès perquè potser els qui anaven una mica més tapats eren els gallecs.
No sé si és perquè estan acostumats a la pluja,
no sé,
o què, però...
Però aquí ho deixo.
Sí, no? Eber, Aarón i companyia.
Sobretot
no?
Aarón, Juan Hernández, eren els qui més...
Juan Hernández, vols dir que...
Llorca
ara l'hem canviat, ja no està a Múrcia, i veïns de Llorca sou ara de Galícia.
Et refereixo que és un jugador que estava acostumat al clima de Vigo.
Ve del Celta, això sí.
Sí, sí. Però no gallec com a tal, sí.
Ara que dius Juan Hernández, el galaico-murcià és una de les novetats al centre d'esports. Avui dia, de moltes novetats realment, perquè entre que fa un parell de dies que no teníem molta ni poca, pràcticament res d'activitat al conjunt arlequinat en l'apartat purament futbolístic, i que al final portem unes setmanes de tenir a gent com Pierre Cornut, com Xavi Boniquet i el propi Juan Hernández fora, avui tocava actualitzar aquesta llista, aquesta informació, amb jugadors que entren, que surten. Néstor Querol, el cas de les molèsties amb les quals va acabar ja el partit de l'altre dia contra el Màlaga a l'isquio de la cama esquerra. Vaja, fes-me un resum, tu que avui has tret el cap per allà pel Josep Molins de Sant Oleguer, de com es troba ara mateix aquest capítol d'altes i de baixes.
Mira, doncs, Néstor Querol, segurament de qui hem estat més pendents en les últimes hores, tot i que, com bé dius, doncs no hi ha hagut massa activitat al centre d'esport Sabadell, tampoc hi ha hagut comunicat del club al voltant de la lesió de Néstor, que va acabar amb una punxada, i si és lesió realment, però avui ha fet tota la sessió, o ha estat tota la sessió, directament amb el fisio, és a dir, ni s'ha exercitat al marge, ni ha fet l'escalfament amb el grup, res, o sigui, Néstor Querol avui pràcticament tota l'estona entre la camilla i l'esterilla, s'ha estat Néstor Querol. Jaime Sánchez, que és un altre dels noms propis de l'entrenament d'avui, ha parlat una estoneta amb Antonio Hidalgo abans de començar, ha fet cursa contínua, ha fet els escalfaments, els primers exercicis d'escalfament amb el grup, però als 30 minuts, allò quan ha entrat en joc ja els exercicis de més contacte, de 11 contra 11 pràcticament, doncs també ha acabat el fisio. Per tant, en aquest sentit, no tenim més informació al voltant de les possibles molèsties que pugui arrossegar Jaime Sánchez, però és un jugador a qui li està costant trobar aquesta regularitat pel que fa a l'estat físic en aquest inici de temporada, l'ex del Valladolid, del Castilla, entre d'altres. I la tercera absència d'avui, Adri, la de Gorka Guruceta, que ens deien que estava amb permís del club, encara al País Basc, absent per motius familiars, i demà ja, de fet, aquesta mateixa tarda estava ja tornant cap a Sabadell, hauria de tornar cap a Sabadell, i demà es reincorporarà als entrenaments del grup. Això pel que fa, anem a dir-ho així, a les males notícies, entre cometes, tot i que insistim, pendents de l'evolució de Jaime, de Néstor, Guruceta demà ja hi serà amb la resta dels seus companys. Les bones notícies, d'entrada, deixa'm dir que estaven pendents de tres noms, de Pierre Cornut, de Juan Hernández i de Xavi Boniquet. Doncs tant Cornut com Boniquet han fet tot l'entrenament, que ha durat 70-75 minuts aproximadament, l'han fet tot amb el grup. Si recordes, Adri, tots dos, a més, eren lesions als isquiotibials.
Sí, i tant. És el principal mal de cap aquest any del centre d'esports.
Pierre Cornut es va lesionar, o es va comunicar, anem a dir-ho així, el 17 d'octubre. En tenia per 3-5 setmanes de baixa. Per tant, estaríem complint els pronòstics més optimistes. Xavi Boniquet es va lesionar el 10 d'octubre. Avui estem a 11 de novembre. Eren 4 setmanes de baixa.
Deixa'm fer la trampa, també. Es va comunicar que no vol dir que s'hagués lesionat aquell dia.
Aquí està la història.
Hi ha algun dia de retard entremig.
Aquí està la història. Des del dia en què es comuniquen també 3-5 setmanes de baixa, en el cas de Cornut, doncs s'han acabat complint els terminis més optimistes. I Boniquet, que eren això, 4 setmanes, doncs han estat precisament els terminis de recuperació del futbolista agarenc. Per tant, dos nous efectius a les ordres d'Hidalgo. El tercer, que és Juan Hernández, ha fet aproximadament uns 60 minuts amb el mateix ritme que la resta, és a dir, només els últims 10 minuts, un quart d'hora, l'últim exercici de l'entrenament, doncs no l'ha completat perquè ha fet treball també al marge amb els fisioterapeutes de l'equip. I també m'ha cridat l'atenció, en certa manera, que just quan hem arribat a l'hora d'entrenament també han fet un pas al costat quatre futbolistes: Àngel Martínez, Grego Sierra, Juan Diego Molina Stoikov i Víctor García. Però això, la veritat és que pot acabar que ningú s'alarmi. Són quatre dels futbolistes que més minuts havien acumulat en aquest tram de 5 partits en 15 dies del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, ara el que ha de fer també el cos tècnic, Adri, és dosificar els esforços dels futbolistes que estaven tenint més càrrega, més tralla de minuts en aquests últims partits.
Per tant, jugant a l'equilibri amb la preparació física al Centre d'Esport Sabadell i amb aquestes bones notícies en quant a la recuperació d'efectius.
Sí, bàsicament, que ningú s'espanti, insisteixo, quan s'han retirat han fet exercicis d'estiraments, no han fet tractament amb fisioterapeutes ni res, simplement era
una mica de mobilitat i fora.
De prevenció i ja està. I avui un entrenament molt centrat, també ha cridat l'atenció en els exercicis de les centrades laterals, tant en defensa com en atac, situacions de possibles centrades laterals, i amb un Antoni Hidalgo que ha estat molt intens en alguns moments, amb els, sobretot amb els jugadors de banda, amb els carrilers, en la defensa d'aquestes centrades laterals.
Ahir ho comentàvem amb el Sergi Garcés en aquest mateix espai, aquí a l'Hotel Suís, i finalment sí que hi ha hagut moviment als despatxos per part del Sabadell, encara que molt sospito que serà un pèl estèril. El Sabadell ha presentat al·legacions per la segona groga vista per Antoni Hidalgo diumenge davant del Màlaga, una expulsió que a priori comportarà la sanció del tècnic aquest diumenge a 6:45 al Nuevo Las Gaunas. Ignasi Salafanca, igual que en els últims minuts contra el Màlaga, és en teoria qui dirigirà l'equip des de peu de camp, des de la zona de banquetes. Els arlequinats esperen avui mateix la resolució del comitè de competició, tot i que veient com està redactat l'acte i tenint en compte com van aquests casos, molt sospitem que el recorregut que pot tenir aquesta al·legació del Centre d'Esport Sabadell és realment mínim. Però com a mínim no serà per intentar-ho. El Sabadell ha fet aquest pas, ha fet aquesta al·legació, sobretot, insisteixo, no per la primera, sinó per la segona, pràcticament de manera consecutiva. Deia el mateix Antoni Hidalgo que no havia fet res més i que va voler ensenyar-li la segona just després de la primera, doncs amb imatges el Sabadell intentant demostrar el que he dit d'una altra manera, gràcies a com ho va redactar Pulido Santana, el nas em diu que no hi haurà salvació, però vaja.
No, però sí que és cert que també la salvació en aquest sentit per Hidalgo poden ser aquestes dues grogues i no pas una vermella per algun motiu que pugui haver redactat o que podria haver redactat Pulido Santana a l'acte, és a dir, que molt probablement estarem parlant d'un o a molt estirar dos partits, però aquella possible sanció d'entre 4 i 12 partits, insistim, en cas d'una vermella, depèn del que li hagi dit a l'àrbitre, el que anoti a l'acte, això ens podem anar oblidant.
Res, d'això res, tampoc crec que li treguin el partit com a mínim de sanció d'aquest diumenge, i en tot cas, en teoria, avui mateix és quan surten les sancions amb aquestes resolucions del comitè de competició de la Lliga, encara no ho han fet a hores d'ara, i per tant som a l'espera, i si no ens enganxen directe aquí a l'Hotel Suís a través de les xarxes socials @RadioSabadell podeu estar atents avui per conèixer la sanció, si és que no prospera aquesta al·legació presentada pel Sabadell. Més noms propis, ho dèiem en començar, Pedro Capó fa una horeta mal comptada, una mica més, una hora i quart, ha passat avui per aquesta sala de premsa, tot i que evidentment de manera virtual, amb aquestes rodes de premsa telemàtiques habituals dels dimecres. Què ha dit el de Menorca, Pau?
Al principi li hem preguntat a Pedro Capó per com havia pres, com s'havia pres la plantilla aquests dos dies de festa, no? Perquè amb aquesta dada que deia el Sergi Parc l'altre dia...
Tinc gravada una frase de Lluís Carreras i t'he d'aturar aquí. Descans, que no festa, deia sempre el de Sant Pol de Mar, que diu festa és una altra cosa, i més tal com està el panorama ara mateix amb el Covid, crec que de festa no va ser precisament.
No, però aquest parell de dies de descans que ha servit també perquè alguns jugadors marxin fins i tot de Sabadell i estiguin amb la família, com diem, un parell de dies de descans. Ha dit Pedro Capó, doncs, això, i feia referència, volia fer referència a aquesta dada que ens facilitava el Sergi Parc l'altre dia, no? Que diria que eren dels últims 27 dies, el Sabadell havia entrenat 26.
Entre entrenaments i partits, 26 sí, de 27.
Sí, només un dia de lliure sense moure ni un múscul pels jugadors del Centre d'Esport Sabadell. Doncs ha dit Pedro Capó que aquest descans era més que necessari.
S'agraeix una mica, no?, portàvem un tram de competició, doncs, molt intens, molt, que, bueno, molts partits, bueno, molt recuperació d'un partit, preparació del següent, poc temps de desconnexió, molta tensió, molt ficat sempre en el que venia i bueno, i això jo crec que també necessitàvem aquests dos dies de desconnexió, d'alliberar una mica la ment, cadascú a la seva manera i carregar piles.
Desconnexió, per tant, de la plantilla arlequinada, deia Pedro Capó, que evidentment també ha començat ja a escalfar motors de cara a aquesta cita, la primera de la temporada, quan arribem al primer quart de Lliga, contra un equip acabat d'ascendir, igual que el Sabadell, en aquest cas sí. La Unió Deportiva Logroñés.
És a dir, en aquest segon tram de primera volta, el Sabadell es veurà les cares contra els tres equips que han pujat com ell de categoria aquest passat estiu, és a dir, Logroñés, Cartagena i Castellón.
Per entendre'ns, al descans de les Gaunes arribaríem a l'equador de la primera volta, perquè com són 21 jornades, doncs estaríem en aquesta 10 i mitja, no?
I, de fet, ara tiro de memòria, però Castellón i Cartagena és tram final de la primera volta.
Sí, el que passa és que com el calendari és asimètric, després de la segona, per exemple, crec que el Logroñés és un dels primers rivals després en trobar-te en el camí. O sigui, que una cosa és com ha anat la primera amb aquest autèntic Tourmalet per començar, el que no vol dir que
no el tindràs a la segona.
Sí, correcte, clar, correcte.
És la part bona.
Estava més repartidet tot.
És la part bona d'un calendari asimètric, no? Que al final ja saps que aquest Tourmalet el tindràs repartit d'una altra manera a la segona volta i segurament tindràs trams complicats, però l'inici del Sabadell era brutal. Els primers quatre partits eren dificilíssims. Doncs bé, Logroñés, primer rival, com diem, ascendit de segona B, tres victòries consecutives, arriben amb moral al partit. I hem preguntat a Pedro Capó si és un partit que creu que té una importància, per això, superior a la resta també. Sobretot pel fet també que el Sabadell està a aquesta distància encara a tocar, un partit de la permanència. Ens ha dit Pedro Capó que tots els rivals són iguals, que el Sabadell ha competit contra tots aquesta temporada, i sobre aquesta diferència de punts, de si podem treure el cap una mica de la zona de descens o no, diu Pedro Capó, tal qual, paraules literals, que és l'hàbitat d'aquesta temporada, aquesta zona no només la zona de descens, però aquesta zona calenta de la classificació, al final ens hem de ficar al cap que serà l'hàbitat del Sabadell 2021.
Jo crec que no és moment ni d'urgència, jo crec que hem de ser conscients d'on venim, qui som, que som el Sabadell, que segurament ens toqui estar molt temps en aquesta part baixa de la classificació i que segurament hagi de ser el nostre hàbitat natural i saber que és la nostra realitat, que si podem estar més amunt o estar moltes jornades fora, doncs millor, però que la qüestió és anar sumant punts i tant si val si el rival que hi ha al davant és el Logroñés o és un altre.
Per tant, acostumats a tenir l'aigua al coll, aquesta temporada estaran els arlequinats, ja que els símils són aquàtics. Deien començar jo que tot depèn de si vols veure el got mig ple o mig buit amb allò de les dues derrotes seguides o el 7 de 15 en aquest tram de 5 partits consecutius. Crec que el veu mig ple, sí. Pedro Capó, no?
Sí, sí, sí. Tots tenim encara el cos aquesta destrampada dels dos últims partits, dèiem, similar al tram Mirandés-Albacete, però, no sé tu, Adri, a mi em queda la sensació també que el partit del Màlaga, la segona part va estar massa condicionada segurament per com arribava de poc fresc el Sabadell al partit. Per tant, sí que és cert que amb una certa destrampada, però també amb aquest condicionant. Clar, portem aquest desencís dels dos últims partits a casa, però com deies tu, Pedro Capó veu el got mig ple, com ha fet molta gent també, que al final aquest 7 de 15 ha dit que són números d'un equip com el Sabadell, a la categoria, amb tota la raó del món, i que situació complicada, en aquest cas, era la de l'inici.
Jo crec que la situació complicada, la situació preocupant era el 0 de 15, no? Jo crec que el 7 de 15 és, bueno, són números que poden entrar dins el que es pot esperar d'un equip com el Sabadell, però bueno, hem d'intentar, no?, millorar-ho i que aquestes ratxes o dinàmiques positives de punts s'allarguin, doncs, més que aquests tres partits que hem fet i que, bueno, que aquests dos últims resultats no ens afectin més enllà d'aquests dos últims partits.
Deia Pedro Capó, fins i tot Adric, que el Sabadell en certa manera havia pagat com la novetada, no?, en aquests primers 10 partits de Lliga, aquest primer bloc de la temporada d'equip nou a la categoria, club nou a la categoria fins i tot, no només el que és la plantilla, l'equip, sinó tota l'estructura havia pagat la novetada. El cert és que el Sabadell jugara fora de casa, L'estadística ja la coneixem tots plegats. Són 4 punts de moment lluny de la nova Creu Alta i 3 punts només a casa. Se li ha preguntat també a Capó si està costant especialment això, el fet de jugar a casa, i diu que no, que al final són més els moments puntuals els que han de controlar, com per exemple el gol de l'Almeria, com per exemple el gol del Màlaga, que l'equip està competint més, que està competint també tant a casa com a fora, i ha posat un exemple, que fora de casa el rival també li ha generat al Centre d'Esport Sabadell.
El dia de la Ponferrada vam tenir molt encert, però amb el 0-3 ells, no sé si van tenir 5-6 ocasions que haguessin pogut apretar una mica el marcador, i no és el fet de jugar a casa o fora, sinó simplement és el fet d'en situacions puntuals o arribat al moment, no, competir aquestes situacions pròximes a àrea pròpia i competir-les com per controlar aquests petits detalls que estan fent que el partit es decanti cap a l'altre costat.
D'elles en començar, Pau, que Jaime avui no havia completat tota la sessió sencera. Si fem cas al que Antoni Hidalgo va dir en la prèvia, fins i tot del debut de Pedro Capó amb Jaime fora, que deia que trobava a faltar aquesta peça d'un central dretà que et doni sortida per aquí dins del seu esquema, la lògica diria que si Jaime no es recupera, aquí Pedro Capó té molts números de jugar.
Sí, a més, una circumstància curiosa, una estadística per la curiositat. Els 4 punts que ha aconseguit el Sabadell fora de casa han estat amb Pedro Capó com a titular. Es va estrenar a la Romareda, a Saragossa, va jugar 90 minuts, va jugar a Ponferrada 76 minuts, quan el partit ja estava totalment decantat, i això sí, es va treure l'espina, per fi, de poder debutar en el futbol professional com a jugador local, a la nova Creu Alta, en aquest cas, contra el Màlaga. Va completar també, en aquest cas, els 90 minuts. Li hem preguntat també a Capó sobre aquesta circumstància, no? Sobre el fet de, per fi, haver pogut ja debutar a segona divisió al Temple, a la nova Creu Alta.
Ja hi havia moltes ganes, no?, a jugar aquí a casa, on hem viscut, on he viscut molt bons moments, a fer-ho a segona divisió, doncs, més especial encara. Bueno, una llàstima que no puguem gaudir de l'estadi amb la nostra afició, que és la que ens dona més suport de tots, i els notem sempre proper, però sí, a nivell personal, la veritat que un plaer estar aquí i poder jugar amb el Sabadell a segona divisió, i per fi poder-ho fer aquí a l'estadi.
Doncs ha anat passant per les diferents fases Pedro Capó, que, com sabeu, vam parlar amb ell també aquí en el directe de l'Hotel Suís. Es va perdre el tram inicial amb la il·lusió que li feia poder estrenar-se, fins i tot, per què no, com a capità a Vallecas. Ho va acabar fent a la Romareda contra el Real Zaragoza, i ara, com dèiem, també ja pot dir que ha jugat a segona divisió a casa a la nova Creu Alta. Un dels capitans, Pedro Capó, que avui ha comparegut després d'aquesta sessió, la primera de la setmana a Sant Oleguer. Demà la lògica em diria que toca Nova Creu Alta.
Correcte, funciona la lògica, l'equip s'entrena demà a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Per cert, porta tancada també, per tancada, lògica.
Això anava a dir també, tot i que sí. Ara tots els entrenaments segueixen aquesta línia, tot i que Sant Oleguer, doncs, poc secret. Pots amagar en aquest sentit. Però sí, demà entrenament a la Nova Creu Alta, setmana, se'n fa estrany, eh? Se'n fa estrany que sigui una setmana, en certa manera, normal.
Ara em diràs que se t'està fent llarga la setmana, no tenir avui partit o demà.
Se m'està fent bastant llarga. Tot això de tenir ara...
Tu pregunta-li a Antoni Hidalgo si se li està fent llarga o no després de tot el que portaven acumulat.
Això de tenir 7 dies entre partit i partit, no sé què fer ara mateix amb la meva vida, però bé, sí, més tranquil·lets tots plegats, que necessitem.
Pau, quilòmetres, és el que has de fer, que et vas animar massa aviat amb el tema de la marató i aquesta setmana toca córrer de valent.
Bastants.
Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Hem tingut precedents contra l'històric Club Deportivo Logroñés, amb el seu filial també, amb el Logroñés Club de Futbol, el que era el Recreación, com dèiem ahir, i fins i tot un de l'any 34 contra el Logroño, un 8-1 pel Sabadell, amb 6 gols de Gual, i aquell equip a la jornada 4, atenció, el van retirar de la Lliga, de la competició, per no tenir prou nivell. Van anul·lar tots els partits, incloent-hi aquest 8-1 que havia fet el Sabadell contra el Logroño. El cas és que la nova Unió Deportiva Logroñés es va fundar el 2009, curiosament, el mateix any que la Societat Deportiva Logroñés, que està a segona B, i davant del Quai
davant del qual, perdó, mai no s'ha trobat el Sabadell, sí contra la Unió Deportiva, el rival d'aquesta setmana, com dèiem ahir, amb un empat a 0 de fa uns quants anys. Club jove, la Unió Deportiva, amb la qual cosa la llista de jugadors que han estat els dos equips és molt petita. Per exemple, avui a mi em venien al cap dos noms de logroñesos: Javi Barrio, que va estar al Sabadell i al filial logroñés, però no al primer equip, i Chomin Barcina, que tot i ser també de Logroño, ni això, ja que va sortir del futbol base de la Real i, per tant, no va estar mai a la Unió Deportiva Logroñés. Així que només tenim dos noms sobre la taula, el de Juan Osado i, qui ja ens escolta, Jordan Gaspar.
Davanter esquerrà, format a les canteres del Guayaquil d'Equador, el Comillas i l'equip juvenil del rival del centre d'esports d'aquesta jornada, la Unió Deportiva Logroñés. Després d'una temporada a l'Angocillo, l'atacant es va guanyar l'oportunitat de jugar amb el primer equip del conjunt logroñés, on hi va destacar la temporada 2015-2016, jugant 19 partits i marcant 2 gols. L'equatorià, amb només 20 anys, va cridar l'atenció del Real Madrid, que el va fitxar per al Castilla, que dirigia aleshores Zinedine Zidane. L'any següent, el tècnic francès va fer el salt al primer equip i va agafar la banqueta del filial Santiago Solari. L'argentí només va alinear Jordan Gaspar 3 partits i va prendre la decisió de cedir-lo. Així arribaria a Sabadell l'any 2016, amb José Soribelles a la banqueta pocs dies del tancament de mercat i juntament amb Gaia Solín. Amb l'israelià, Gaspar seria protagonista la 18a jornada davant el Prat. L'equatorià va donar l'assistència del primer gol de Solín, que marcaria també un segon, un autèntic golaç a la contra en jugada individual que va sortir a totes les televisions. Als minuts finals del partit, Gaspar marcaria el seu únic gol amb la requinada, un autèntic obús creuat amb cama esquerra que posaria el definitiu 3-1 al marcador. La seva etapa d'arlequinat la va cloure amb un total de 23 partits. La temporada següent, el jugador recalaria al filial de l'Osasuna i un altre cop a l'Angocillo, per més tard acabar aterrant al seu equip actual, l'Intercity Sant Joan de la tercera divisió valenciana. L'etapa al conjunt alacantí, això sí, té un parèntesi al mig, els 3 mesos que ha viscut aquest mateix 2020 al Messina italià, abans de tornar un altre cop a l'Intercity.
Dues etapes, per tant, a l'Agoncillo, dues etapes a l'Intercity, la resta una etapa només en les diferents entitats, en els diferents equips per on ha passat. Anem fins a Alacant. Jordan Gaspar, què tal, com estàs, com te va la vida?
Hola, buenas, bien, todo bien.
Tú, Logroño, la verdad es que lo conoces a la perfección. Tú te criaste allí, de allí saliste para ser futbolista profesional al final.
Sí, la verdad que sí, lo conozco desde una punta hasta la otra punta.
Desde la distancia, ¿cómo has vivido, por ejemplo, en época de pandemia, los ascensos, en cuestión de una semana, de dos de tus ex-equipos, el Logroñés primero, el Sabadell después, hace unos meses? ¿Cómo lo viviste?
La verdad es que fue un poco muy especial, porque también coincidió que yo también estaba jugando la fase de ascenso para segunda B, y estaba un poco atento a todo lo que pasaba tanto en Logroño como en Sabadell. Pero sí, fue especial ver que los dos equipos a los que he pertenecido han ascendido.
En este espacio, Jordan, recordamos un poquito cómo fue vuestra etapa aquí en Sabadell y también en el rival de esta semana, toca Logroñés. Seguramente en tu carrera sin el Logroñés no podrías haber llegado al Madrid y al final no podrías haber hecho la carrera que has tenido, ¿no?
Obviamente, le doy gracias al club que depositó mi confianza en ese momento y la verdad que sin ellos no hubiera tenido la oportunidad de dedicarme al fútbol profesional.
Tú llegaste realmente muy, muy joven, ¿no? Al Logroñés, al primer equipo.
Sí, con 18 años.
¿Y qué tal era aquella primera experiencia? Al final es el primer paso por un vestuario semiprofesional, ¿no? De tu carrera.
Sí. La verdad que desde el minuto uno me lo pusieron súper fácil los compañeros, porque a la mayoría, algunos sí que los conocía ya por el fútbol. Pero la verdad que fue una adaptación súper rápida y la verdad tener la confianza de todos los compañeros y sobre todo el míster me hizo aprender muchas cosas.
Las gaunas a todo esto, campazo, ¿eh? Hemos estado alguna vez para jugar contra el Logroñés Club de Fútbol, para jugar contra la Unión Deportiva Logroñés. Es verdad que ha pasado una década desde la última vez que estuvo el Sabadell por allí, pero vamos, no debe haber cambiado mucho, continúa siendo un señor estadio, ¿eh?
Sí, para mí es uno de mis estadios más favoritos, porque es súper bonito, la gente muy acogedora y la verdad que se disfruta jugando en ese campo.
Eso por lo que respecta a tu etapa en Logroño. En Sabadell, ¿qué tal recuerdas tu paso por aquí?
Bien, yo creo que dejó una buena sensación a pesar del poco tiempo que estuve o las pocas oportunidades que pude tener, pero creo que fue bueno. Yo me quedo que fue bueno por los compañeros que tuve, la temporada que fue, y la verdad que no tengo nada, ningún recuerdo malo que llevarme de Sabadell.
Ayer en la redacción recordábamos sobre todo tu gol contra el Prat, que quedó un poco eclipsado por el golazo que había marcado Gai, pero igualmente el tuyo también fue un gran gol. Si no me equivoco, de hecho, incluso creo que te emocionaste aquel día en la celebración.
Sí, porque estaba pasando por unos momentos malos futbolísticamente y la verdad que marcar el gol que marqué, faltando apenas un minuto de que acabase el partido, pues fue muy... fue emocionante para mí.
¿Guardas relación aún con algún compañero de tu etapa aquí en Sabadell?
Sí, por ejemplo, con Ramón Verdú. Hubo un tiempo que coincidimos aquí en Valencia, pero sí, tengo relación con él. Con Peláez también me encontré justo cuando me fui a jugar a Osasuna, porque él estuvo en el Mirandés. Con ellos dos, que así que se me viene a la mente, pero con algún compañero más creo que también tuve alguna conversación.
Ahora Alicante, me decías que el año pasado ya luchando por ascender. ¿Qué tal este proyecto ambicioso del Intercity? ¿Habéis jugado Copa, habéis jugado un playoff? Y supongo que la idea es saltar pronto a Segunda B, ¿no?
Sí, la verdad que el proyecto que tiene el club es genial. Y la verdad que muy contento porque al final, por la ambición que tiene y por todo el proyecto que hay aquí, la verdad que es espectacular. Te hace sentir otra vez futbolista profesional a pesar de la categoría que estás jugando.
Explícame, por cierto, ese paso de 3 meses por Italia, por el Messina, ¿cómo fue?
No, yo en teoría ya había renovado aquí en el Intercity, pero quería retos. Me salió la oportunidad de irme a jugar a Italia y bueno, lo acepté. Y lo peor es... lo malo es que no salió bien, pero tuve la oportunidad de conocer nuevas culturas, un nuevo fútbol, y al final, pues nada, no salió bien y se me dio la oportunidad de regresar otra vez a casa, en teoría, y me puso contento y muy feliz de regresar a casa.
Y acabo, el domingo a las 6:30 tenemos este Logroñés Sabadell especial, me imagino, porque te trae todos estos recuerdos que ahora comentábamos. Jordan, ¿estarás atento? ¿Lo verás? ¿Tienes otras cosas a hacer el domingo? No sé si hay partido o no.
Sí, juego por la mañana, en teoría, el domingo, pero sí, estaré atento al partido porque son dos equipos que al final he pertenecido y creo que tuve un buen paso por ambos, tanto por el Logroñés como por el Sabadell, y creo que será especial ver ese partido.
¿Te animas, por cierto, con algún pronóstico, con alguna porra o no?
No, la verdad que no. Que gane el mejor y yo seré feliz. Da igual quién gane, uno o el otro.
Si me dejas decirlo, que gane el mejor y que el mejor sea el Sabadell. Que vista cuadros que se necesita ahora mismo. Jordan Gaspar, jugador del Intercity de San Juan en Alicante. Un placer recordar viejas anécdotas de Logroño y también de aquí de Sabadell. Un abrazo, cuídate.
Gracias, muchas gracias. Un abrazo.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com
13. 13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquí, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports a fons.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Per sobre de 2:15 de la tarda. Per tant, hem creuat ja l'equador del programa. Diumenge, Logroñés-Sabadell, aquest partit que arrencarà a la sintonia del Sabadell en joc a les 6 de la tarda, a 6:45, el xiulet inicial. Ara canviem radicalment de tema, anem a comentar una miqueta l'handbol i l'OAR Gràcia Femení, que ha estrenat ja el seu comptador a Divisió d'Honor Plata. L'equip verd i blanc va superar un rival directe com era l'Almassora per la mínima, patint 22-23 i abandonant així el fanalet vermell d'aquesta lliga. Les de Carol Carmona són ara terceres per la cua, amb 2 puntets empatades precisament amb l'últim rival, amb l'Almassora, i també amb el qui tenen pendent jugar encara l'associació lleidatana. L'Olga Pena és la capitana del conjunt gracienc, juntament amb la Irene García. Hola, Olga, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Primera victòria al sac, per tant, suposo que tot es mirarà d'una altra perspectiva, no?
I tant, canvia radicalment, la veritat.
El partit per això va ser ajustadíssim, no? Victòria per només un gol i d'aquelles sofertes que després m'imagino que deixen un regust millor quan les assaboreixes, no?
Sí, al final vam acabar d'un, però jo crec que el resultat no reflecteix al final del partit perquè vam estar per davant quasi tot el partit i tot i així acabes el partit dient que hem guanyat 2 punts, però llàstima de no haver guanyat una mica més.
Era un duel directe, igual que el partit que es va haver de suspendre pel tema del coronavirus, de la quarantena contra l'associació lleidatana. Clar, realment són en aquests partits on us jugueu les garrofes, on us esteu jugant la temporada.
Sí, llàstima que no vam poder jugar el partit contra el Lleida. Ens queda pendent, però bé, ara després d'haver guanyat un rival directe, l'agafem amb més ganes, amb ganes de saber què podem i que les podem guanyar.
Què ha comportat a nivell de grup, a nivell intern, aquesta victòria? Suposo que, d'una banda, a nivell embolístic, doncs, vulguis o no, et genera confiança. Però anímicament, després d'haver pujat, de ser un grup jove, d'haver perdut uns quants partits en el tram inicial de Lliga i veure't amb un 0, aquesta victòria què us aporta?
A veure, ens aporta molta alegria, però sí que és veritat que el grup està molt consolidat i que al final tenim molt bon rotllo i encara que portem molts partits perduts, el grup no s'ha trencat en cap moment. Acabem els partits amb bon gust de boca i molt contentes de la feina feta i sabíem que algun dia caurien els 2 punts. I clar, evidentment, quan acabes el partit i veus el marcador i saps que t'endús els 2 punts cap a casa, molta alegria i ho vam celebrar a l'autobús de tornada com si fos una festa, però evidentment ja portàvem molts dies i eren, de fet, i bueno, igualment el grup seguia consolidat i treballant de la mateixa manera.
Ahir li deia a la gent del Creu Alta Sabadell, a Primera Nacional Masculina, per vosaltres suposo que també ara quan mireu la classificació ja pinta d'una altra manera, no? Que quan acumules tantes derrotes no vols ni mirar-la al principi.
Sí, la veritat és que sí, clar, ara veus i dius, bueno, ja no anem últimes, ja no estem a baix de tot. Però la veritat és que sabíem que arribaria. Jo crec que la mentalitat en tot moment de l'equip ha sigut, s'està treballant bé, som un grup molt jove, però que és un equip humà enorme, la veritat, i que al final sabíem que caurien, i cauran molts més, eh? Han sigut els primers, però ne venen més, segur.
Doncs va, anem a parlar del que ha de venir encara. Dissabte, 6:45, torneu a jugar al carrer Boccaccio, a casa. L'últim partit vostre allà va ser el 10 d'octubre, és a dir, ha passat ja un mes. No sé si recordeu la sensació del que era jugar de local o no.
Mira, de fet, el primer partit que vam jugar i l'últim a casa va ser en públic.
Imagina't el que ha canviat, no?
Canviava moltíssim, claro. I ara, després d'un mes, torna a casa i amb la graderia buida.
Déu-n'hi-do. El rival serà la Roca, 4 punts més que l'Oar Gràcia ara mateix. Què n'espereu?
Doncs esperem lluitar-lo fins al final, treballar com hem treballat tots els partits, perquè al final els nervis sí que en alguns partits ens han traït, però s'ha treballat molt bé i hem sortit amb bones sensacions de tots els partits i sobretot anem a guanyar-lo. Ens porten 4 punts, però sabem que és un rival superassequible i que si nosaltres fem la feina ben feta, és un partit que ens podem endur i que es pot quedar a l'oart.
I ara que ja m'estàs engrescant amb aquestes sensacions prèvies al partit contra el conjunt Roquerol, clar, aquí sí que encadenar 2 victòries seguides ja implicaria poder obrir ja la primera escletxa, que després d'un inici tan complicat ja seria, si dèiem que ara es mira amb gust la classificació, si la setmana vinent tornem a parlar i en comptes de 2 són 4 punts, ni t'explico.
Bueno, farem festa major.
Doncs haurà de ser amb restriccions, per això haurà de ser amb grups de 6, però vaja, tant de bo que hagueu de fer festa major dissabte pels vols de quarts de 8, les 8, quan acabi aquest partit, o Gràcia Femení, la Roca. Olga Pena, capitana, enhorabona per aquesta primera victòria, com deies tu, que sigui la primera de moltes. Una abraçada.
Moltes gràcies.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Del pavelló municipal de Gràcia anem a les naus, anem a parlar de vòlei. L'equip femení del Club Natació Sabadell ha començat espectacularment la temporada a la primera estatal, la primera nacional, amb un ple de victòries en les primeres 5 jornades, la d'aquest cap de setmana, potser la més important fins ara, després d'endur-se el duel d'invictes davant de qui era el líder, el Sant Cugat, per 3-2. El partit, a més, no es va disputar com habitualment a les naus, sinó que pel tancament de les instal·lacions va tenir lloc al pavelló del sud, on jugaran els 2 sèniors del club mentre es mantingui l'actual situació, per allò de no obrir les instal·lacions del Club Natació Sabadell. El Pol Díaz, un dels nostres estudiants en pràctiques, va seguir de ben a prop aquest meritori triomf de les nedadores.
Emocionant enfrontament el viscut al pavelló sud entre el club i el Sant Cugat. L'equip nedador va iniciar el partit imparable guanyant els 2 primers sets 25-17 i 25-22. Al tercer i quart set, les santcugatenques, líders en solitari per un sol punt abans d'encetar la jornada, van treure l'orgull i van igualar el partit. Però tot el treball fet durant el partit va fer que les sabadellenques acabessin enduent-se l'enfrontament al tiebreak per 15-12. El tècnic del club, Hugo Gotuzzo, destaca la bona feina feta per l'equip tant al partit com el que porten de temporada.
La verdad es que jugábamos contra el líder que venía invicto y lo venía haciendo muy bien. Y jugamos 2 sets espectaculares y creo que el tercero también. No lo supimos cerrar, erramos los 3 saques consecutivos cuando teníamos bola de partido y eso se paga contra un equipo tan poderoso en ataque como lo es Sant Cugat. Y luego volvió a ocurrir en el cuarto, lo mismo.
El Natació Sabadell manté la segona posició ara per darrere del Sant Just, després d'haver guanyat el partit per 3-16-2, que fa que només sumin 2 punts i empatin a la classificació amb el Sant Cugat.
La verdad es que el resultado es justo porque el otro equipo jugó muy bien, fue de menos a más, nosotros hemos hecho un partidazo, así que no puedo dejar de estar contento. Sí es cierto de que te quedas con el sabor de que pudieron haber sido 3 puntos y no 2, pero contra este rival, que seguramente es el candidato a ser campeón, creo que nos tenemos que ir contentos porque además, como dices tú, mantenemos el invicto, ¿no?
En resum, dels 5 partits que ha jugat l'equip fins ara, els 5 els ha guanyat. Els que eren més assequibles contra Premià de Dalt i Sant Boi es van saldre amb triomf per la via ràpida i 6 punts de 6. Els altres 3, els més complicats, les nedadores també van sortir vencedores, però tant a Mallorca com a Manacor i com al pavelló sud contra el Sant Cugat ho van fer per 3-2, sumant 6 punts dels 9 en joc. Un balanç que en tot cas ni el mateix Gotuzzo contemplava en aquest tram inicial de temporada.
Inesperado para este momento de liga, porque teníamos a todos los rivales duros de entrada. De hecho, vamos al último rival duro que queda de la seguidilla, ¿no? También está Sant Just, pero lo tenemos al final. Vamos a Bordís en la que viene, que es un partido durísimo. Pero bueno, con este ánimo, al final las cosas van saliendo mejor.
I ara tocarà un altre dels cocos del grup B d'aquesta primera divisió femenina. El club visitarà aquest dissabte a les 4 de la tarda el quart classificat, el Bordils.
Bon partit a terra gironines contra el Bordils. L'inici del vòlei del Natació Sabadell frega a la perfecció, no només en el cas de les noies, també en el dels nois. 2 hores més tard que aquest Bordils Club femení jugarà el masculí, que ve de guanyar per la via ràpida els Monjos. El calendari de les pròximes setmanes dels de Jordi Fernández segons a la taula, també igual que l'equip d'Hugo Gotuzzo, serà una autèntica muntanya russa. Dissabte a la pista del penúltim, l'Aula, que encara no ha puntuat, després vindrà a Sabadell el Cué, el Manresa, abans dels enfrontaments contra el quart, el Sant Martí, i el líder, el Roquetes. Jordi Arís, jugador del club, admet que en ment tenen només aquests dos últims partits.
Estem enfocant una mica els entrenaments en aquest aspecte, venen dos jornades en les quals hem de treballar justament tots els dèficits que tenim com a plantilla, però que tenim a l'horitzó dos equips que ens donaran molta lluita, que és Sant Martí i Roquetes, que justament Roquetes ha fitxat a 3 i 4 jugadors molt bons i que ells aspiren a estar a dalt, anar a fases d'ascens i seguir ascendint en la classificació, i nosaltres els hi hem de posar difícil. Vull dir, al final ara tenim dos partits complicats, dos partits fàcils els següents, i a partir d'aquí dos partits complicats que seran el que marcaran la diferència a la classificació.
Per tant, la mirada posada en el Sant Martí i en el Roquetes, però abans de tot això, com comentem, aquest duel a la pista de l'Aula del penúltim dissabte a les 6 de la tarda. 3:15, una aturada molt ràpida, i ja tenim el Santi Ramos a punt perquè ens expliqui què tal això de córrer una Titan Desert, no al desert magrebí, sinó a Almeria.
Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut,
gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Treu la central, Josep Coidi, punt de penal, Stoico, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda i en directe des del Nuevo Las Gaunas, Unió Deportiva Logroñés, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Uf, quines ganes que tinc d'anar-me'n a fora quan es pugui.
I tant, tot i que he de canviar les rodes del cotxe i és una pasta.
Jo acabo de canviar els pneumàtics a mides i n'estic pagant un cada mes tranquil·lament. I a més et regalen un xec de fins a 60 euros en combustible.
Doncs això s'ha d'aprofitar.
Canvia ara els pneumàtics a mides i paguen un al mes i prou. Entra a mides.es i demana cita.
Mides.
Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts per sobre de dos quarts, de tres quarts, perdó, de tres de la tarda, en directe aquí a l'Hotel Suís. La primera edició de la Titan Desert d'Almeria ja és història. A la prèvia parlàvem amb ell. Durant la prova, el sabadellenc Santi Ramos ens va deixar aquestes perles de les seves xarxes socials.
Primera etapa de la Titan Desert finalizada, 102 kilómetros, cerca de 8 horas, una temperatura tocando cerca de los 27 grados, la gente increíble, los puertos de montaña, había mucha gente siguiéndonos, manteniendo la distancia, con mascarilla, súper bien, la verdad es que nos hemos sentido muy arropados, hemos sufrido, pero bueno, ya la tenemos. Las ramblas famosas de aquí de Almería nos han hecho estragos, pero bueno, somos titanes. Vamos, mañana más. Etapa 2 finalizada, 66 kilómetros, cerca de 1700 de desnivel y cerquita de 6 horas. Ya hemos llegado al desierto de Tabernas. Estamos allí en un sitio con encanto espectacular, un sitio diferente donde se celebra la tercera etapa mañana en el desierto de Tabernas. Vamos a por más. ¡Fuerza, pistoleros! Etapa 3, cerca de 7 horas, nuevamente. El Hammer no va ni para atrás, hoy hemos sacado el tractor amarillo. 92 kilómetros y 1650 de desnivel acumulado. Hoy al principio tenía que haber sido una etapa rodadora, pero bueno, lo da falta de entrenos y las piernas empiezan ya a estar cafán figa. Entonces mañana la etapa reina, 106 kilómetros, 2500 de desnivel. Están marcando lluvia, como podéis ver aquí se está poniendo muy negro el tema. Entonces, bueno, pues es lo único que faltaba para hacer una etapa épica. Un poquito de lluvia para 2500 y 106 kilómetros. Mañana más y mejor. ¡Vamos, titanes! Etapa 4 finalizado. Lluvia, viento, frío. No lo sé, más de una hipotermia habla por ahí. 85 kilómetros recortados por el tiempo de arriba. Era muy jodido en el teleférico. Y nada, casi 2.000 de desnivel acumulado, 7 horas y pico. El último tramo ya era, no era cronometrado, entonces hemos bajado. Pero bueno, he tenido la buena o mala suerte de por primera vez en 9 ediciones ir el último de pelotón, cerrando, de farolillo rojo. Pero bueno, hemos llegado, hemos sufrido muchísimo, vamos de esta guisa, con guantes, con las faldillas, no sé, con las faldillas puestas, con la manta térmica. Hemos sufrido mucho, pero estamos en casa.
La línea de meta, la última línea de meta, la que importa, la que pone el punto y final a 5 días de durísima competición tras haber completado así como 230 kilómetros de recorrido, más de 8.500 metros de desnivel acumulado positivo.
I així arribava el cinquè dia a meta, el tenim un altre cop en antena. Santi Ramos, Santi Titán, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Què, escoltant això, què tal?
Bueno, ja no me'n recordo. És el bonic d'aquesta cursa, que quan passen els dies, bueno, et quedes amb el bon sabor de boca, no? O sigui que, bueno, hem patit molt. La veritat és que hem patit molt i un cop allà se'n feia molt dur. Després ja vas intentant quedar-te amb les parts bones, que en són moltes.
Clar, el mal de cames per això no te'l treu ningú. Dius bon regust, però segur que carregades han d'anar aquelles cames.
Molt, molt, molt. Ja et dic, suposo que, ja et dic, entre temes personals, poc entreno, destinàvem o no anàvem fins a última hora. Bueno, la veritat és que he patit molt. Diria que és de l'edició, per mi, més dura que he fet, tot muntanya, pel clima, pel poc entrenament que duia, i, bueno, que sabem que és una cursa que anem a acabar, no hem de guanyar res. Però, ostres, com també fa les tinguis per descansar millor. I no ha sigut així, la veritat és que hem patit molt.
Ha estat per primera vegada a Almeria, com dèiem en la prèvia. Clar, a més amb aquest grup bombolla enorme, vau passar les proves per coronavirus i després ja vau viure pràcticament aïllats, córrer, descansar i poca cosa més. Què tal aquesta experiència, ja no tant pel tema coronavirus, que això tots ens hi estem acostumant, sinó pel fet fins i tot de no ser al Marroc, si no ser, vaja, al Marroc o a l'Aràbia o a Cuba, perquè has estat per mig món fent Titans, però de ser aquí a Almeria?
Bueno, l'experiència ha sigut, en tot cas, ha sigut estranya, no? De primer moment, això de veure tothom confinat, tota la família, els amics, negocis tancats, i que tu puguis agafar la bicicleta, creuar Espanya fins al Almeria per fer una cursa, encara que sigui l'UCI a nivell mundial, bueno, se't fa estrany, no? Arribes a la sortida de Catalunya, et parla la Guàrdia Civil, ensenyes els papers conforme ets corredor i vinc endavant. Ja no ens demanaven ni els papers al darrere de les bicicletes, perquè sabien que anàvem aquí també. Llavors, quan arribes allà, la veritat és que molt ben muntat, o sigui, xapó, l'organització, es nota que està darrere la gent del Tour i de RPM, MKTG, i o sigui, sense cap problema. El primer dia va haver un positiu tant de corredor com d'assistència abans de fer les proves i ja no, com és lògic, ja no van entrar a la burbuja. I a partir d'aquí, doncs ja et dic, o sigui, teníem gent a fora dels hotels, espectadors que venien a mirar i no els deixaven passar, vull dir que no, supercontrolat, la veritat, és una experiència molt, molt gran.
Deies també, abans d'anar cap allà, que seria per tu una Titan molt emocionant per raons personals que t'han portat precisament a fer-la, tot i que ja havies decidit deixar-ho córrer. Entenc que per això, veient també la samarreta amb la qual vas arribar a la línia de meta el cinquè dia, una Titan que ha estat una cosa molt especial.
Sí, la veritat és que sí, molt emotiva. Pensant sempre en ma mare i en el sogre. I, bueno, intentava durant l'etapa, perquè allà feina tenia perquè em responguessin les cames, d'oblidar una miqueta fins al final de l'etapa, que és quan et surten tots els sentiments i quan llavors al campament a 10 quilòmetres, bueno, això ja està fent i que sigui caminant. I a partir d'allà, com sempre, doncs, bueno, sortien les llàgrimes, el patiment ja no te'n recordaves i deies, vinga, una, demà, a part la segona.
I ara què? Que és la pregunta que et porto fent des de fa ja unes quantes Titan. Aquesta sí que és veritat que era molt especial per tots aquests condicionants, però ara què tens en ment?
Ja et contesto jo, ja no sé què dir-te, ja. Aviam, el padró no el necessito mental, físicament, sí que és veritat que jo ja porto 10, les 10 acabades, ja dic que hi ha molta gent que n'ha corregut i no les ha acabat, Llavors, bueno, per mi és una fita molt gran aconseguir el que estic aconseguint. I, bueno, clar, el bo que tenc és que el preu d'aquí d'Almeria és diferent que el de Marroc. Llavors és com si tingués mitja inscripció de Marroc pagada, que ja l'estan passant, ja són les inscripcions per al 2021 a l'octubre, em sembla que es correrà a Almeria, allà a Marroc, perdó. Llavors, bueno, està el tema d'aire, patrocinadors, ara tenim un any per endavant, a pensar en la família, en negoci, i que passi una miqueta tot aquest malson que estem vivint tots.
Doncs Santi Ramos, tenim una sortideta pendent amb la bici, però que sigui de les del tractor groc, que deies tu, res de Hammers, que si no...
Tinc ganes, Adi, tinc ganes i et faré canya perquè tu pagaràs els patos del que jo he pagat allà.
Ja m'ho imagino, ja, a veure si les restriccions ens deixen fer uns quants quilòmetres. Santi Ramos, enhorabona per aquesta desena Titan Desert, cuida't molt.
Una vegada més, mil gràcies pel vostre seguiment.
Una abraçada.
Una abraçada, ciao.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Acabem avui amb futbol sala i amb l'amics del Pou Nou Escorial que s'ha deixat els primers punts de la temporada, tercera divisió. Després de 3 victòries, l'equip dels Marinals va empatar 8-8 dissabte en un partit ple d'alternatives al Pavelló del Nord contra el Vacarisses. Els de Francis Barragán van salvar un punt fent 2 gols en els últims 2 minuts. De fet, a falta de 10, el resultat era de 4-7. El tècnic reconeix que estan sent força irregulars en aquest inici de Lliga, si bé també és veritat que sempre acaben reaccionant.
Eso no viene caracterizando. No nos habíamos encontrado nunca tan por debajo con tanta diferencia, pero había habido momentos malos en los otros partidos y el equipo ha dado la cara, y hoy ha pasado lo mismo. Lo que hoy es eso, lo que tú dices, 3 goles de diferencia, remontar 3 goles de diferencia es muy difícil. Y por carácter, al final lo hemos, incluso si nos ponemos a mirar, podríamos habernos llevado los 3 puntos con los 2 últimos 10 metros, pero toca trabajar esta semana para corregir muchos errores.
En això es troben ara mateix un Escorial que és segon a 2 punts del nou líder i a l'espera de visitar dissabte a les 6 la pista d'un històric els últims anys més amunt, que no pas aquest, com és el CSR Castelldefels, el QE, sense haver puntuat encara a tercera. Francis Barragán remarca que de moment estan responent ells a l'ambiciós projecte i a l'ambiciós objectiu que tenen d'estar dalt lluitant per l'ascens.
El equipo se hizo para eso, para competir y estar ahí arriba, y el nuestro objetivo no vamos a decir que no, sigue siendo el de estar en el año que viene, si podemos, en segunda vez. El equipo está hecho para eso y de momento está trabajando para eso. Luego pasan los condicionantes de cada partido. Este, por ejemplo, pues las cosas no nos salían, tenemos errores defensivos que podemos darnos con un canto en los dientes porque sacamos un empate. Porque podemos decir que sacamos un empate porque veníamos de abajo y estar 3 goles por debajo. Y ese es el tema. Pero bueno, la condición no nos la quita nadie, las ganas no nos las van a quitar nadie y nuestro objetivo sigue siendo este, de estar arriba.
Aquesta última jornada era de descans per l'altre equip sabadellenc de la categoria, pel grup Zarraona, tercer ara mateix, 2 punts per sota de l'Escorial. Dario Martínez ha aprofitat aquesta aturada per anar recuperant efectius de cara a les jornades que han de venir. Mitja hora més tard, de fet, que l'Escorial, a 6:45 dissabte, els arraonistes rebran el nou líder, el Santpedor, pel tècnic dels sabadellencs, Dario Martínez, un primer classificat sorprenent.
El Santpedor és un rival que potser no estava a les quinieles d'estar a la part més alta, i sí que és veritat que també amb el toque de queda doncs entrem menys estona i costa més agafar el ritme, però bueno, doncs afrontar-ho amb la major competitivitat possible i treballar el més que puguem. Al final, avui fem un entrenament extraoficial per Zoom a casa, precisament per això que deies, no? Per agafar una mica més de treballar una mica la part física i agafant una mica de ritme de cara al partit de dissabte, que és molt important.
L'Escorial, per tant, jugarà a Castelldefels, però ho farà també amb un ull posat en aquest duel al Pavelló del Nord entre el tercer i el primer, aquest grup de Raona Santpedor. I demà amb el Pau Vituri aquí a l'Hotel Suís tindreu, per exemple, a Iker Undabarrena. Coneixerem a fons una de les noves cares del centre d'esports, el migcampista basc. Tot apunta que Néstor Querol, el jugador número 12 de la temporada, es perdrà també el seu primer partit d'aquesta temporada. Repassarem demà aquí al programa les estadístiques del golejador diumenge passat contra el Màlaga. Farem un cop d'ull al llibre digital sobre la defensa en handbol que acaba de publicar el tècnic de l'Oar Gràcia, Gerard Gomis. La prèvia de la Lliga Nacional Juvenil, amb el primer desplaçament de la temporada pel mercantil, i també la segona B de futbol sala, ara que parlàvem de la tercera.
Hotel Suís.
Mig minut per les 3, per tant, recollim ràpidament, enviant-vos una abraçada enorme des de l'altra banda del vidre del nostre tècnic, el Toni González. Més informació, com sempre, a radiosabadell.fm o @radiosabadell a les nostres xarxes socials, Twitter, Instagram i Facebook. Mira que m'agrada, el so de les xarxes socials. Demà més, que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.